Bon dia i benvinguts de nou als 5 minuts més, un programa que, com sempre, un dia més, avui dimecres 6 de maig d'aquest 2026, repassem tota l'actualitat de la comarca, de la Garrotxa i també del Ripollès. Un dia en què tenim aquests núvols baixos. Ara repassarem la previsió meteorològica per avui i els dies que venen a mantenir. Ramírez, abans, però, temperatures més baixes, temperatures situades en aquesta franja baixa, un grau o sota zero a Vall de Núria, en tenim 3 a Das, 6 graus a Camprodon, 7 a Ripoll i a Sant Pau de Segúries, 8 graus a la Vall d'en Bas i a Santa Pau, 9 a Olot, a Mieres, a Castellfollit de la Roca, també a Montagut i a les Preses, 10 graus a Besalú i a Girona, 11 a Banyoles, 12 a Roses i 13 graus a Figueres. Quina és, però, Dani, la previsió per al dia d'avui?
A mig ennuvolat al matí, potser d'hora algun ruixadet cap a l'Alt Empordà i la Garrotxa, boirina, fresca, algun banc de boira i a la tarda més xàfecs, alguna tempesta, menys a la Costa Brava Sud. Nevaria novament cap a 1.800 metres i els ruixats més abundants caurien cap a la Garrotxa, al Pla de l'Estany i a l'Alt Empordà, localment amb intensitat. Dijous farà sol al matí i a la tarda més ruixats o tempestes a comarques interiors, Cerdanya, Ripollès, Osona, Lluçanès i Garrotxa, però cap a la costa i al prelitoral hi hauria més clarianes.
Gràcies, Dani. Repassem ara el més destacat de la jornada.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Diversos ajuntaments de la Garrotxa denuncien complicacions a l'hora de fer licitacions d'obres i problemes per executar-les. Hem parlat amb els ajuntaments d'Argelaguer, Tortellà i Sant Joan les Fonts, que pateixen tres casuístiques diferents. A Argelaguer els ha costat iniciar unes obres. A Tortellà ni tan sols les han pogut començar i a Sant Joan les Fonts veuen que passen els mesos i l'obra no s'acaba. L'alcalde d'Argelaguer és Guillem Ballàs.
Però sembla mentida que no puguis acotar d'alguna manera això amb, o que aquestes empreses que no compleixen d'alguna manera se les pugui vetar, no? Perquè ens trobem que tot plegat són sobrecostos i endarreriments amb coses de gent que et deixa penjada.
Ja han passat més de 3 mesos perquè el tren hagi pogut tornar a Ribes de Freser. Després del tall general de Rodalies, que va afectar tot Catalunya, l'R3 ha anat tornant molt progressivament. La mobilitat del Ripollès es veu beneficiada d'aquest retorn a una normalitat relativa, que contempla només 4 trens de pujada des de Ripoll i 4 més de baixada sortint de Ribes. Escoltem a l'Àngels i en Pere, alguns dels usuaris.
Que faci una mica de sol i veure la neu de prop.
I temia que em deixessin l'estacada, però veig que ha arribat fins aquí.
I la Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès treballa en l'actualització del Pla Estratègic de Comerç de Ripoll. La nova proposta va sorgir a través d'una moció d'Esquerra al ple municipal. Ara, la UIR ja ha realitzat la diagnosi i se centra en les propostes concentrades en el pla d'acció com una possible concentració comercial al centre de la ciutat. El vicepresident executiu de la UIR és Josep Pascal.
Una línia de treball va ser entrevistar al voltant de 200 persones del carrer. Què en pensa la gent del carrer del comerç de Ripoll? Amb la segona línia va ser què en pensen els botiguers i què creuen que s'hauria de fer. I la tercera línia, bàsicament, nosaltres ho vam fer també, primera, perquè són gent que ja coneixen molt bé el tema i que, per tant, a més, és interessant que ens donessin la seva opinió perquè després, en un ple, si veiessin reflectits, que va ser demanar l'opinió de què creien que s'hauria de fer amb cada una dels partits polítics representats en aquest cas al consistori.
I l'Ajuntament d'Olot fa una petició per disposar del solar de la Farinera, aquest espai que pertany a la Tresoreria General de la Seguretat Social des de fa 20 anys. Originalment s'hi anava a construir unes oficines del Ministeri. L'Ajuntament vol adquirir l'espai i així ampliar la zona de vianants i construir un aparcament de cotxes, amb l'objectiu de facilitar l'accés al centre de la ciutat. L'alcalde d'Olot és Agustí Arbós.
Jo veure que quedaria en aquesta situació, el que diem, escoltin, per la ciutat tenir un solar cèntric en una bona ubicació, abandonat, és un greuge, i nosaltres estaríem disposats a fer-hi una inversió per poder-hi fer aparcament, per urbanitzar bé les voreres i que puguin ser més amples, més accessibles, i millorar aquell espai de la ciutat i donar sortida, sobretot en temes d'aparcament. Un bon aparcament és a prop del centre, amb una zona d'accés a la ciutat des de la carretera de Santa Pau. Per tant, el que demanem és que ens el cedeixin amb unes bones condicions i nosaltres ens faríem càrrec de la inversió per donar-li un valor, perquè a dia d'avui no n'aporta cap.
I el campordoní president de la Mancomunitat de la Vall de Camprodon, Joan Faig, serà el tresorer de l'Associació de Mancomunitat Mancomunitats de Catalunya, que s'ha creat perquè les diferents mancomunitats del país puguin tenir més força i lluitar per accedir als recursos públics de manera ordinària. De moment, l'associació té 9 mancomunitats i la intenció és aconseguir que totes les del país s'hi puguin adherir.
Per tal, doncs, de compartir sinergies, conèixer les unes mancomunitats amb les altres, establir, diguéssim, punts de connexió i també, doncs, poder-nos ajuntar totes sota un únic paraigües, també a l'hora, doncs, de reclamar tots aquests finançaments que moltes vegades moltes de les administracions del nostre país, doncs, no contemplen les mancomunitats com a entitats que puguin percebre aquests ingressos.
La xarxa d'economia solidària de la Garrotxa ha generat 4,6 milions d'euros de volum de negoci durant aquest 2026, ho asseguren els seus impulsors, que formen part de la xarxa d'economia solidària de Catalunya. Recentment a la Garrotxa han iniciat un nou mandat amb Laura Comas, que continua com a presidenta i treballen en projectes empresarials diversos.
Sí, en aquest sentit no és una economia residual, és una economia que ja existeix i des d'aquí la Garrotxa sempre comentem que no ha desaparegut mai del tot, no? La nostra comarca, amb aquest caràcter rural i viu i associatiu, té un teixit molt dinàmic i molt, molt actiu i també crític, no? I que en aquest aspecte, doncs, són moltes més entitats que volem anar sumant.
Olot, encara la recta final de la setmana de donació de sang. Enguany s'ha allargat a 10 dies i finalitza aquest divendres. L'Associació de Donants de Sang de la Garrotxa ha habilitat diversos espais de la ciutat, especialment centres educatius, per facilitar les donacions. La presidenta és Montse Soler.
Perquè ens preparem per l'estiu. Tenim les reserves correctes, no direm que no ens alarmarem, però tampoc anem sobrats. Llavors, com que hem d'encarar un estiu potent, que ja ens estan dient que les temperatures pujaran, estem passant un abril que anem per sobre de les temperatures, per tant ja preveiem que tindrem complicacions.
I amb l'objectiu d'acompanyar i que les persones amb alguna discapacitat i o TEA desenvolupin una vida normal com qualsevol altra persona, la Fundació MAP va engegar fa 2 anys el Servei d'Assistència Personal per a Persones amb Discapacitat i TEA, que dona suport a infants i joves d'entre 3 i 30 anys als centres escolars i altres àmbits. La psicòloga especialitzada en autisme de la Fundació MAP és Imma Paez.
Gràcies a una subvenció del Departament de Benestar Social, aleshores, gràcies a això, el que podem fer és que donem assistència a infants i joves que tinguin diagnòstic d'autisme o discapacitat intel·lectual. Estem donant suport perquè puguin realitzar activitats relacionades amb laborals, d'oci, de lleure, també formatives i educatives. També activitats esportives. Al final és que puguin fer qualsevol activitat que faria una persona i que no es vegi limitat per la seva discapacitat.
I la Fundació Vereda reivindica l'univers místic de Magda Bolomara amb Verònica. L'exposició és la segona parada del cicle Verònica, Dones Visionàries, que posa el focus en creadores que han explorat els límits de la matèria i l'espiritualitat. Reuneix un conjunt d'obres que abasten des de finals dels anys 60 fins l'any 2020. Es podrà visitar la seu de la Fundació Vayreda fins al pròxim 5 de juliol. La directora artística de la Fundació Vayreda i comissària de la mostra és Natàlia Chocarro.
És de les, diria, quasi que úniques dones de la dictadura que forma part de la Vanguarda catalana, és de les pocs exemples que tenim, doncs perquè això li permet a ella, diguem-ne, que als anys 50 una dona pugui formar part de tot aquest cercle, és quelcom realment molt, molt, diguem-ne, no és gens habitual.
Castellfollit de la Roca se suma al Correllibres. Es tracta d'un projecte que va néixer després de la pandèmia i que ja és actiu a Sant Joan les Fonts. En el cas de Castellfollit, els infants aniran a les cases d'aquells veïns amb dificultats de mobilitat o psíquiques perquè puguin llegir els llibres que desitgin. Es tracta d'un projecte del Consell Comarcal de la Garrotxa a través del programa Garrotxa Jove. La dinamitzadora juvenil i tècnica de biblioteca és Verònica Bienvenido.
És un projecte en el qual una comissió de joves de l'Espai Jove agafen comandes, diguem-ne, de gent gran o gent que necessiti, que per qualsevol raó psíquica, física, no pot venir a la biblioteca presencialment, i aquests joves el que fan és portar els llibres allà. És una manera, sobretot, també d'apropar la lectura a tothom, tant al poble de Sant Joan i a Castellfollit, ara ho volem implementar. També amb l'Espai Jove i també una miqueta amb el mateix funcionament.
En esports, en bàsquet, el sènior femení del Club Bàsquet Vall d'en Bas descendeix de categoria. El tècnic Albert Grabolós explica que la mala sort amb les lesions i la falta d'experiència en moments clau dels partits han estat les raons principals d'aquest descens de Copa Catalunya, això sí, després de competir-hi per primera vegada a la seva història.
L'experiència meva de jugadores, és a dir, totes aquestes jugadores joves que també bueno, a finals ajustats, finals sempre estàvem allà, però al final sempre hi havia una cosa que et feia acabar perdent, no? Hi havia altres equips que els hi ha passat, parlant amb altres entrenadors, els primers anys a categories noves, doncs sol passar de... acabes competint, però op, no saps per què, però al final acabes perdent, no? I és ben bé per falta d'experiència de tothom.
Gran èxit de la desena edició dels Xafarrocs de Sant Feliu de Pallerols. Amb motiu d'aquest desen aniversari, des de l'organització han decidit també enfocar-ho més a una fira i no tant a l'espectacle dels 4x4. Expliquen que tenen ganes de seguir organitzant aquest esdeveniment de motor, ja que és únic a la comarca. Un dels organitzadors és en Marc Martí.
El resultat ara mateix és molt positiu, perquè la gent està molt contenta, la gent que circula amb els vehicles està molt contents i el públic ho està disfrutant molt. Tenim el servei de trinco-trinco aquest any per novetat, que així no col·lapsem el poble dels pàrquings i poden venir gratuïtament fins al circuit i la gent també ho està agraint.
I l'11è Gran Premi Vila de Ripoll ha registrat un rècord de participació amb més de 200 ciclistes inscrits en la prova que ha transcorregut per Ripoll, Sant Joan i Vallfogona. Un any més, el Gran Premi ha format part de la 7a Volta a Girona, una de les proves de la Copa Catalana en categoria cadet i júnior. El president del Club Ciclista Ripoll és Joan Sabatés.
Dels anys que han anat millor, n'hi han més de 200, algo més de 200, i normalment hi havia anys que n'hi havia poc més de 100. Perquè això, bueno, com que hi ha diverses curses, s'han de... a vegades s'han de partir, van, i també en fan a França, i molta gent els agrada anar a França. Sembla que les coses de fora d'Espanya són millors, no?, o de Catalunya.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa, especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
Ho dèiem en titulars, diversos ajuntaments de la Garrotxa denuncien complicacions a l'hora de fer licitacions d'obres i problemes per executar-les. Hem parlat amb els ajuntaments d'Argelaguer, Tortellà i Sant Joan les Fonts, que pateixen tres casuístiques diferents. A Argelaguer els ha costat iniciar unes obres, a Tortellà ni tan sols les han pogut començar i a Sant Joan les Fonts veuen que passen els mesos i l'obra no s'acaba. Gerard Puigdemont, més informació.
Les licitacions d'obres són un autèntic mal de cap per als ajuntaments i més per als pobles petits que tenen pocs treballadors municipals. L'Ajuntament d'Argelaguer fa mesos que voldria tenir posades les plaques fotovoltaiques a la teulada del pavelló, però la gimcana que estan havent de fer és llarga i feixuga. En parla Guillem Ballaz, alcalde.
S'acaben fent les licitacions aquestes que vas a puntuació i ve qui ve. Llavors ens hem trobat que primer es va licitar una empresa, aquesta empresa resulta que no complia els requisits perquè hi havia un ítem que nosaltres consideràvem important que no complia, va saltar a la segona de la llista, ens va deixar penjats, de fet, vull dir que estem mirant accions legals perquè portem més d'un any d'endarreriment amb l'obra perquè no responia. Ara ha entrat la tercera empresa, que és una empresa del territori. D'aquí tenim referències, que és gent que tens a l'abast i ara finalment han engegat.
Ara la tercera empresa ha iniciat l'actuació i després només farà falta que l'Ajuntament faci tota la paperassa per poder impulsar la comunitat energètica. L'alcalde, però, creu que s'hauria de poder actuar amb més fermesa amb aquelles empreses que no compleixen o posin pals a les rodes.
Però sembla mentida que no puguis acotar d'alguna manera això, o que aquestes empreses que no compleixen d'alguna manera se les pugui vetar, no?, perquè ens trobem que tot plegat són sobrecostos i endarreriments amb coses de gent que et deixa penjada.
A Tortellà també se'ls està endarrerint les obres de millora de la xarxa d'aigua a diversos carrers del poble. Aquest any miraran d'engegar-la, però l'any passat no van trobar una empresa que els agafés la feina. Josep Reig és l'alcalde.
En aquest moment les empreses estan totalment col·lapsades i nosaltres tenim realment verdaderes dificultats per poder licitar les obres i poder-les fer en els tempos que ens van marcant.
I per ser més concrets encara, al cas de Sant Joan les Fonts, l'Ajuntament porta prop de 2 anys amb les obres de construcció del nou centre cívic. De fet, aquest juny farà un any que hauria d'estar inaugurat. El problema que tenen és que l'empresa que està fent les obres ha endarrerit molt els treballs. Fa uns dies l'alcaldessa de Sant Joan les Fonts, Maria Vidal, lamentava novament la lentitud de les obres del nou centre cívic.
Quan fas licitacions obertes, concursos, se't pot presentar qualsevol empresa. Va, fins aquí normal. L'empresa, en el nostre cas, com passa moltes altres vegades, és una empresa que segurament s'ha presentat a tantes licitacions i concursos que ara està desbordada. Llavors va fent una mica aquí i una mica allà, i és el que ens trobem a Sant Joan, que de tant en tant venen, de tant en tant no. Clar, podríem fer algun tipus d'expedient sancionador, probablement, però les alçades que ens trobem ara, que només falta per dir 15 dies de feina, si nosaltres ara iniciéssim un procés contra aquesta empresa, ens pot passar que pari tota l'obra. Per tant, aquells 15 dies de feina que ens queden es podien convertir en 2 anys, i mentrestant no podríem entrar amb qualsevol altra empresa a solucionar les 4 coses que queden a l'interior.
Amb ironia, però en el fons també amb resignació, des de l'Ajuntament esperen, aquest any sí, inaugurar el nou centre cívic per la seva festa major. Per això falta un mes i mig. Sigui com sigui, des de fa temps, els diners ja no són l'únic entrebanc a l'hora de fer obres.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Més notícies. Han passat més de 3 mesos perquè el tren hagi pogut tornar a Ribes de Freser. Després del tall general de Rodalies, que va afectar tot Catalunya, l'R3 ha anat tornant molt progressivament. La mobilitat del Ripollès es veu beneficiada d'aquest retorn a una normalitat relativa que contempla només 4 trens de pujada des de Ripoll i 4 més de baixada sortint de Ribes. Guido Sengerotti.
R3, Ribes de Freser.
Feia més de 3 mesos que no es podia sentir un missatge com aquest per la megafonia de les estacions de tren de la R3, com la de Ripoll. I aquest dimarts s'ha restablert la circulació de la línia fins a Ribes de Freser, ja que fins ara els combois només arribaven a Ripoll. El servei s'ha reprès amb només 8 trens diaris, 4 d'anada i 4 de tornada. A banda de la poca freqüència, els panells informatius encara indicaven com des de Ripoll hi surten busos que supleixen el servei ferroviari fins a la Tor de Querol. I molt de tant en tant s'indicava que el trajecte des de Ripoll a Ribes ja es pot fer en tren i es marcaven els horaris de sortida i d'arribada. El comboi que pujava a mig matí devia tenir menys de 10 usuaris, majoritàriament persones que pujaven de l'àrea metropolitana a passar el dia.
Que faci una mica de sol i veure la neu de prop.
I temia que em deixessin l'estacada, però veig que ha arribat fins aquí.
El comboi ha sortit com bé sent de costum a la línia amb una mica de retard. El tren havia d'arrencar a les 10:41 cap a Ribes i ho ha fet 3 minuts més tard, en una imatge que il·lustra la recuperació lenta però progressiva del servei de la R3.
I la Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès treballa en l'actualització del Pla Estratègic de Comerç de Ripoll. Marc Roura.
L'any 2020, l'Ajuntament de Ripoll va presentar un Pla Estratègic de Comerç de la Vila Comtal. 6 anys més tard i després d'una moció presentada al ple, la Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès ha realitzat una proposta d'actualització d'aquest Pla Estratègic. El vicepresident executiu de la UIR, Josep Pascal, ha detallat amb quins sectors s'ha analitzat l'estat del comerç de Ripoll.
Una línia de treball va ser entrevistar al voltant de 200 persones del carrer, què en pensa la gent del carrer del comerç de Ripoll. Amb la segona línia va ser què en pensen els botiguers i què creuen que s'hauria de fer. I la tercera línia, bàsicament nosaltres ho vam fer també, primera perquè són gent que ja coneixen molt bé el tema i que per tant, a més, és interessant que ens donessin la seva opinió perquè després en un ple s'hi veiessin reflectits, que va ser demanar l'opinió de què creien que s'hauria de fer amb cada una dels partits polítics representats en aquest cas al consistori.
Un cop feta la diagnosi del pla estratègic, és moment pel pla d'acció. Una de les propostes més destacades és la concentració comercial al centre de Ripoll.
Es parla de concentració comercial en els carrers més cèntrics de Ripoll. En aquest cas parlaríem carrer Sant Pere. Bàsicament, la idea quina és? Si fóssim capaços de concentrar més comerç en un mateix espai, estaríem parlant d'un centre comercial a cel obert, estaríem parlant d'un espai on segurament acabaríem aconseguint que la gent passegi i que la gent compri.
Pascal també ha parlat de la importància de consolidar la relació entre el comerç i la gent del municipi.
La gent del carrer ens vegi com un comerç més amable, més proper, etc. Això segurament ens farà salvar doncs, algunes distàncies que podem tenir amb estocs, amb algunes coses que potser com a comerç a Ripoll no som tan competitius com a comerç a Vic o a Barcelona. El fet d'anar concentrant diferents iniciatives, que algunes es feien, altres no, etc., jo crec que han d'acabar portant doncs, aquest tema d'aquesta visualització que pugui tenir la gent del carrer amb el fet de dir, home, el comerç és actiu i el comerç realment, el comerç de Ripoll, doncs fa coses i té activitat.
Altres accions que s'estan valorant són amb relació als aparcaments, amb pàrquings en alçada i també amb les fires i la digitalització del comerç.
Gràcies, Marc. L'Ajuntament d'Olot fa una petició per disposar del solar de la Farinera. L'Ajuntament vol adquirir l'espai i així ampliar la zona de vianants i construir un aparcament de cotxes amb l'objectiu de facilitar l'accés al centre de la ciutat. Néstor Carvajal.
S'ha aprovat en el ple d'aquest mes d'abril la sol·licitud d'inscripció de l'Ajuntament d'Olot al solar propietat de la Tresoreria General de la Seguretat Social, situat a l'entrada del carrer Fontanella, conegut com el solar de la Farinera. La parcel·la té una mida de més de 800 metres quadrats. L'alcalde de la ciutat, Agustí Arbós, recorda que originalment el Ministeri tenia intenció de construir-hi unes oficines, però al final no va ser així.
I al veure què quedaria en aquesta situació, el que diem, escoltin, per la ciutat tenir un solar cèntric en una bona ubicació abandonat és un greuge i nosaltres estaríem disposats a fer-hi una inversió per poder-hi fer aparcament, per urbanitzar bé les voreres i que puguin ser més amples, més accessibles i millorar aquell espai de la ciutat i donar sortida, sobretot en temes d'aparcament. Un bon aparcament és a prop del centre, amb una zona d'accés a la ciutat des de la carretera de Santa Pau, per tant, el que demanem és que ens el cedeixin amb unes bones condicions i nosaltres ens faríem càrrec de la inversió per donar-li un valor, perquè a dia d'avui no n'aporta cap.
Aquesta adquisició obriria l'oportunitat a l'Ajuntament a ampliar l'àrea de vianants i, a més, construir-hi un pàrquing. Arbós explica per què aquest cop creu que es podrà superar el procés burocràtic.
Aquesta vegada en som optimistes en el sentit que no havíem arribat mai tan lluny. M'he reunit diverses vegades amb el subdelegat del govern, vaig anar també amb la delegació de la Tresoreria de la Seguretat Social d'aquí a Girona, hem estat parlant, hi ha bona voluntat, és veritat que l'administració ministerial, diguem, és quadriculada, però estem fent tots els passos formals perquè no tinguin cap excusa per no ser dins aquest terreny.
L'alcalde afegeix que amb el traspàs del solar i la construcció d'un pàrquing es permetria prescindir dels espais d'aparcament de cotxes al carrer Fontanella i així millorar aquest accés cap al nucli de la ciutat.
I el Camprodoní, president de la Mancomunitat de la Vall de Camprodon, Joan Faig, serà el tresorer de l'Associació de Mancomunitats de Catalunya, que s'ha creat perquè les diferents mancomunitats del país puguin tenir més força i lluitar per accedir als recursos públics.
La Mancomunitat de la Vall de Camprodon ha format part de la fundació de l'Associació de Mancomunitats de Catalunya, un nou ens que pretén generar connexions entre les diferents mancomunitats catalanes. El principal objectiu és aconseguir un finançament ordinari que els permeti dur a terme accions amb més recursos. L'associació comptarà d'entrada amb 9 mancomunitats de les 4 províncies de Catalunya i el president serà Pere Medina, mentre el tresorer serà el camprodoní Joan Faig.
Per tal doncs, de compartir sinergies, conèixer les unes mancomunitats amb les altres, establir punts de connexió i també doncs, poder-nos ajuntar totes sota un únic paraigües també a l'hora doncs, de reclamar tots aquests finançaments que moltes vegades moltes de les administracions del nostre país doncs, no contemplen les mancomunitats com a entitats que puguin percebre aquests ingressos.
Des del grup motor d'aquesta associació han assegurat que 7 mancomunitats més ja s'han posat en contacte amb les 9 fundadores per formar-ne part. La voluntat és aglutinar-ne com més millor, tenint en compte que a Catalunya n'hi ha 56 de registrades.
Els pròxims passos que esperem pròximament són doncs, que tota una sèrie de mancomunitats també doncs, que hem estat en converses, que ja estan interessats, doncs, es puguin anar sumant també a aquesta associació, que esperem, doncs, l'objectiu seria que pogués arribar a aglutinar totes les mancomunitats del conjunt d'aquest país. La junta directiva està formada per membres doncs, de les quatre mancomunitats de les quatre províncies de Catalunya I en aquest cas, doncs, també a nivell de mancomunitats, també aquest grup inicial, vull dir, està format per una mica de representants de diferents partits de l'àmbit nacional català.
L'Associació de Mancomunitats de Catalunya és la primera passa per aconseguir un major reconeixement per part del govern, tot i que són conscients que els resultats no seran immediats. L'objectiu ara és unir forces, teixir sinergies i fer un front comú per fer realitat les seves demandes.
I la xarxa d'economia solidària de la Garrotxa ha generat 4,6 milions d'euros de volum de negoci aquest 2026.
La xarxa d'economia solidària de la Garrotxa és una organització formada per unes 60 entitats, entre cooperatives, associacions, autònoms i altres formes jurídiques. Va néixer el 2018 i treballa per promoure i acompanyar en projectes empresarials responsables, democràtics, participatius, col·laboratius i que posin al centre les persones i la cura del medi ambient. Des de la Xes Garrotxa asseguren que durant el 2025 va registrar un volum de negoci de 4,6 milions d'euros. Laura Comas és presidenta de la xarxa d'economia solidària de la Garrotxa.
Sí, en aquest sentit no és una economia residual, és una economia que ja existeix i des d'aquí la Garrotxa sempre comentem que no ha desaparegut mai del tot, no? La nostra comarca, amb aquest caràcter rural i viu i associatiu, té un teixit molt dinàmic i molt actiu i també crític, no? I que en aquest aspecte, doncs, són moltes més entitats que volem anar sumant,
tot treballant des de diversos àmbits.
Podem trobar àmbit més productiu o artesanal o agroecològic o ramader, o fins i tot també àmbit més de serveis a les persones, serveis a consultories o altres més enfocats a l'educació, la cultura, el turisme.
Recentment la Xes Garrotxa ha iniciat un nou mandat de 5 anys amb Laura Comas del Núria Social com a presidenta, Aigua Cabeza d'Aritja com a secretària i Marta Saga de l'Associació Idees com a tresorera. Els tres objectius que es marquen són tenir incidència socioeconòmica del quotidià, mesurar l'impacte social i ambiental de la Garrotxa, promoure democràcia interna i activitat socioeconòmica digna i enfortir els ecosistemes socials. D'aquest últim objectiu posen dos exemples de projectes amb els quals estan participant.
Una és molt ubicada aquí al barri Vell d'Olot, molt lligada també amb el que està passant amb el Pla de Barris Regeneratiu, i aquí, doncs, diferents entitats i cooperatives que estem ubicades en aquí al barri, doncs, estem en converses i generant, doncs, diferents propostes. O una altra també és a la Vall del Llierca, que també està molt vinculada amb el Festival Meandre i altres iniciatives que estan en temes de recuperació d'oficis de forma col·lectiva.
També ho farem.
Ja has provat el Clic.cat de la Garrotxa? El Clic.cat és un transport públic a demanda que permet moure't com si ho fessis amb el teu cotxe particular. Amb parada als 7 nuclis de la Vall d'en Bas, les preses Bertallà, Tenridaura i Olot, incloent l'estació i l'hospital. Baixa't l'app Nemi, el teu smartphone, registra't amb les teves dades i comença a viatjar. 6 viatges d'anada i 6 de tornada, repartits entre les 7 del matí i les 9 del vespre. 30 parades que faciliten l'accés al transport públic de forma digital i flexible. Més info a teisa-bus.com o al telèfon 972 26 0196. Teisa, som elèctrics, som futur.
Ai, 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 Servillac, ja no estic sola a la llar. Amb ajuda tot és fàcil, quin descans tan genial. Ai, 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 Servillac, quina pau, quin benestar. Una cuidadora a casa, just la que em fa falta ja.
Servillac, una empresa dedicada a cuidar la gent gran. Amb l'experiència personalitzada de més de 150 clients a la Garrotxa, Osona, el Ripollès i la Selva. Ens trobaràs a servi-llar.cat o truca'ns al 972 27 08 64. Servi-llar. Tranquil·litat per tu i els qui estimes.
La vida és imprevisible, però la teva tranquil·litat no ha de ser-ho. A Ponset Consultors t'oferim assegurances de vida adaptades a les teves necessitats. Protegeix el que més estimes amb un servei professional i personalitzat, amb l'assessorament de qui millor et coneix. No deixis res a l'atzar. Contacta'ns avui mateix i assegura el teu benestar. Ponset Consultors d'Assegurances, Assegurances Occident. A Olot, al carrer Notari Clusells 2 i a Ripoll, al carrer Progrés 1. Telèfon 972 26 67 12.
Com definiries Xàrtic amb una paraula?
Immediatesa.
Fiabilitat.
Proximitat.
Professional.
Amabilitat. Propera.
Des del meu punt de vista, Xàrtic és família.
Truca'ns al 972 29 10 37 o visita'ns a la nova botiga al Passeig d'en Blai número 4, al Firal d'Olot. Ara, des del cor de la Garrotxa.
Toca el producte. Emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Mama, aquest estiu vull piscina, vull tennis i vull pàdel.
Però això on ho fan?
Ho fan al campus d'estiu del Club Tenis Olot, del 22 de juny al 4 de setembre i de 8 del matí a 6 de la tarda. No pararan ni un moment. Cursets de tennis, pàdel, natació, esports, menjador, bon dia, bon rotllo... En un entorn espectacular i amb professionals de primera aprendran de tot.
Apunta la nena i a mi també si cal.
Inscripcions obertes al Club Tenis Olot. Aquest estiu és de campionats.
Són 8:45 del matí, repassem el més destacat de la jornada.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Diversos ajuntaments de la comarca de la Garrotxa denuncien complicacions a l'hora de fer licitacions d'obres i problemes per executar-les. Hem parlat amb ajuntaments com el d'Argelaguer, Tortellà i Sant Joan les Fonts, que pateixen tres casuístiques diferents. A Argelaguer els ha costat iniciar unes obres, a Tortellà ni tan sols les han pogut començar. I a Sant Joan les Fonts veuen que passen els mesos i l'obra no s'acaba. L'alcalde d'Argelaguer és Guillem Ballàs.
Però sembla mentida que no puguis acotar d'alguna manera això amb, o que aquestes empreses que no compleixen d'alguna manera se les pugui vetar, no? Perquè ens trobem que tot plegat són sobrecostos i endarreriments amb coses de gent que et deixa penjada.
Han passat més de 3 mesos perquè el tren hagi pogut tornar a Ribes de Freser. Després d'aquest tall general de Rodalies que va afectar tot Catalunya, l'R3 ha anat tornant molt progressivament. La mobilitat del Ripollès es veu beneficiada d'aquest retorn a una normalitat relativa que contempla només 4 trens de pujada des de Ripoll i 4 més de baixada sortint de Ribes. Escoltem alguns dels usuaris, l'Àngels i en Pere.
Que faci una mica de sol i veure la neu de prop.
I temia que em deixessin l'estacada, però veig que ha arribat fins aquí.
La Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès treballa en l'actualització del Pla Estratègic de Comerç de Ripoll. La nova proposta va sorgir a través d'una moció d'Esquerra al ple municipal. Ara, la UIR ja ha realitzat la diagnosi i se centra en les propostes concentrades en el pla d'acció com una possible concentració comercial al centre de la ciutat. El vicepresident executiu de la UIR és Josep Pascal.
Una línia de treball va ser entrevistar al voltant de 200 persones del carrer, què en pensa la gent del carrer del comerç de Ripoll. Amb la segona línia va ser què en pensen els botiguers i què creuen que s'hauria de fer. I la tercera línia, bàsicament, nosaltres ho vam fer també, primera, perquè són gent que ja coneixen molt bé el tema i que, per tant, a més, és interessant que ens donessin la seva opinió, perquè després en un ple s'hi veiessin reflectits, que va ser demanar l'opinió del que creien que s'hauria de fer amb cada una dels partits polítics representats en aquest cas al consistori.
L'Ajuntament d'Olot fa una petició per disposar del solar de la Farinera, aquest espai que pertany a la Tresoreria General de la Seguretat Social des de fa 20 anys. Originalment s'hi anava a construir unes oficines del Ministeri. L'Ajuntament vol adquirir l'espai i així ampliar la zona de vianants i construir un aparcament de cotxes amb l'objectiu de facilitar l'accés al centre de la ciutat. L'alcalde és Agustí Arbós.
Jo veure que quedaria en aquesta situació el que diem, escoltin, per la ciutat tenir un solar cèntric en una bona ubicació, abandonat, és un greuge, i nosaltres estaríem disposats a fer-hi una inversió per poder-hi fer aparcament, per urbanitzar bé les voreres i que puguin ser més amples, més accessibles, i millorar aquell espai de la ciutat i donar sortida, sobretot en temes d'aparcament. Un bon aparcament és a prop del centre, amb una zona d'accés a la ciutat des de la carretera de Santa Pau. Per tant, el que demanem és que ens el cedeixin amb unes bones condicions i nosaltres ens faríem càrrec de la inversió per donar-li un valor, perquè a dia d'avui no n'aporta cap.
I el campredoní president de la Mancomunitat de la Vall de Camprodon, Joan Faig, serà el tresorer de l'Associació de Mancomunitats de Catalunya, que s'ha creat perquè les diferents mancomunitats del país puguin tenir més força i lluitar per accedir als recursos públics de manera ordinària. De moment, l'associació té 9 mancomunitats i la intenció és aconseguir que totes les del país s'hi puguin adherir. Joan Faig és el president de la Mancomunitat de Camprodon.
Per tal, doncs, de compartir sinergies, conèixer les unes mancomunitats amb les altres, establir, diguéssim, punts de connexió i també, doncs, poder-nos ajuntar totes sota un únic paraigües, també a l'hora, doncs, de reclamar tots aquests finançaments que moltes vegades moltes de les administracions del nostre país, doncs, no contemplen les mancomunitats com a entitats que puguin percebre aquests ingressos.
I la xarxa d'economia solidària de la Garrotxa ha generat 4,6 milions d'euros de volum de negoci durant el 2026. Ho asseguren els seus impulsors, que formen part de la xarxa d'economia solidària de Catalunya. Recentment, a la Garrotxa han iniciat un nou mandat amb Laura Comas, que continua com a presidenta i treballen en projectes empresarials diversos.
O sigui, en aquest sentit no és una economia residual, és una economia que ja existeix i des d'aquí a la Garrotxa sempre comentem que no ha desaparegut mai del tot, no? La nostra comarca, amb aquest caràcter rural i viu i associatiu, té un teixit molt dinàmic i molt, molt actiu i també crític, no? I que en aquest aspecte, doncs, són moltes més entitats que volem anar sumant.
I què repassarem a partir d'ara? Doncs ara parlarem de tot això. Olot encara la recta final de la setmana de donació de sang. Enguany s'ha allargat 10 dies i finalitza aquest divendres. Més coses amb l'objectiu d'acompanyar i que les persones amb alguna discapacitat i o TEA desenvolupin una vida normal com qualsevol altra persona, la Fundació MAP va engegar fa 2 anys el Servei d'Assistència Personal per a Persones amb Discapacitat i TEA, que dona suport a infants i joves d'entre 3 i 30 anys als centres escolars i altres àmbits. Ho ampliarem més informació. La Fundació Vereda reivindica l'univers místic de Magda Bolomar amb Verònica. L'exposició és la segona parada del cicle Verònica, Dones Visionàries, que posa el focus en creadores que han explorat els límits de la matèria i l'espiritualitat. Castellfollit de la Roca s'assuma al Correllibres. Es tracta d'un projecte que va néixer després de la pandèmia i que ja és actiu, per exemple, a Sant Joan les Fonts. En esports, el sènior femení del Club Bàsquet Vall d'en Bas descendeix de categoria. El tècnic Albert Grabulosa explica que la mala sort amb les lesions i la falta d'experiència en moments clau dels partits han estat les raons principals d'aquest descens. Gran èxit de la 10a edició dels Xafarrocs de Sant Feliu de Pallerols. Amb motiu d'aquest 10è aniversari, des de l'organització han decidit enfocar-lo més a la fira i no tant a l'espectacle dels 4x4. I l'11è Gran Premi Vila de Ripoll ha registrat un rècord de participació amb més de 200 ciclistes inscrits en la prova, que ha transcorregut per Ripoll, Sant Joan i Vallfogona. Un any més, el Gran Premi ha format part de la 7a Volta a Girona, una de les proves de la Copa Catalana en categoria cadet i categoria júnior.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa, especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
A Catalunya, Espanya i el món, Espanya accepta desembarcar a les Canàries el vaixell amb el brot d'antivirus a petició de la OMS. Es faran algunes evacuacions per aire des de Cap Verd i la resta seguirà rumb a les Canàries, on es preveu un dispositiu per traslladar els passatgers als seus països. Presó provisional i sense fiança per al detingut per l'assassinat d'una dona a Esplugues. L'home ja va ser detingut el 2022 per la policia local de Burgos, on es va atrinxar al castell de la ciutat i va llançar pedres contra vianants i els mateixos policies. L'atur baixa 9.000 persones a l'abril per la Setmana Santa i l'inici de la campanya turística. Catalunya és la segona comunitat autònoma on més cau el nombre de parats després d'Andalusia. 200.000 persones han fet els tràmits per la regularització extraordinària a Espanya en 20 dies. El govern espera que al final del procés hi puguin haver accedit un total de 500.000 de persones. A nivell internacional, el jutge prorroga 6 dies la detenció a Israel dels 2 activistes de la flotilla. Saif Abu-Keshek, català d'origen palestí, i el brasiler Tiago Ávila van ser detinguts el 30 d'abril en aigües internacionals internacionals i traslladats a un centre de detenció d'Israel. I els Estats Units donen per vigent la treva mentre els Emirats Àrabs denuncien un nou atac de l'Iran. El secretari de Defensa nord-americà considera que els incidents de les darreres hores no són suficients per donar per acabat l'alto el foc i Trump diu que els líders iranians saben el que han de fer, però també saben què és el que no han de fer.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
A mig ennuvolat al matí, potser d'hora algun ruixadet cap a l'Alt Empordà i la Garrotxa, boirina, fresca, algun banc de boira i a la tarda més xàfecs, alguna tempesta, menys a la Costa Brava Sud. Nevaria novament cap a 1.800 metres i els ruixats més abundants caurien cap a la Garrotxa, al Pla de l'Estany i a l'Alt Empordà localment amb intensitat. Dijous farà sol al matí i a la tarda més ruixats o tempestes a comarques interiors, Cerdanya, Ripollès, Osona, Lluçanès i Garrotxa, però cap a la costa i al prelitoral hi hauria més clarianes.
A Peixos Isma trobaràs professionalitat, bon servei, qualitat i producte de proximitat. Servei gratuït a domicili. Vine al carrer Pere Lloses 7 d'Olot o truca'ns al 972 03 91 52.
Olot encara a la recta final de la setmana de donació de sang, una setmana que s'ha allargat 10 dies i finalitza precisament aquest divendres. Gerard Puigdemont.
Olot encara a la recta final de la setmana de donació de sang i plasma que va començar dimecres de la setmana passada. Enguany s'hauran fet 10 dies. L'escola Morrot és l'anfitriona del 8è dia, mentre que demà dijous serà el torn de l'escola Cor de Maria, de 4 de la tarda a 8:45 del vespre, i divendres l'escola Malagrida posarà punt final de 5 de la tarda a 9 del vespre. En parla Montse Soler, presidenta de l'Associació de Donants de Sang de la Garrotxa.
Perquè ens preparem per l'estiu, tenim les reserves correctes, no direm que no ens alarmarem, però tampoc anem sobrats. Llavors, com que hem d'encarar un estiu potent, que ja ens estan dient que les temperatures pujaran, estem passant un abril que anem per sobre de les temperatures, per tant ja preveiem que tindrem complicacions.
Des de l'Associació de Donants de Sang de la Garrotxa recorden quina és la sang que té més demanda.
Lo negatiu, que sempre ens acompanya amb marxes molt bones, perquè és el que necessitem d'urgència, el que en diguem, el protocol és el primer que es posa. Abans de que facin l'analítica, els hi doni temps per poder-te salvar la vida, et posaran lo negatiu, en tema d'urgències, eh?
Un any més, els centres educatius d'Olot s'han volcat per tal d'oferir espais repartits per tota la ciutat.
I per la mare d'aquest projecte de la Fundació MAP, Carolina Ríos.
La intenció des de la Fundació MAP és continuar endavant amb aquest projecte experimental que va néixer l'any 2024. Es tracta d'una iniciativa que no només es limita a acompanyar a persones amb alguna discapacitat als centres escolars, sinó també a altres situacions de la vida quotidiana, com per exemple, com agafar un autocar o fins i tot amb el carnet de conduir. Ho explica Mapaes, psicòloga de la Fundació MAP.
Gràcies a una subvenció del Departament de Benestar Social, aleshores, gràcies a això, el que podem fer és que donem assistència a infants i joves que tinguin diagnòstic d'autisme o discapacitat intel·lectual. Estem donant suport perquè puguin realitzar activitats relacionades amb laborals, d'oci, de lleure, també formatives i educatives. També activitats esportives. Al final és que puguin fer qualsevol activitat que faria una persona i que no es vegi limitat per la seva discapacitat.
A hores d'ara, el projecte ha donat suport a més d'una desena de persones, entre nens, però especialment en joves.
En el context escolar només tenim dues persones actualment, perquè també és cert que necessiten uns requisits, no? Havien de tenir tramitada la llei de dependència, la discapacitat, i llavors, i a més complir els requisits de diagnòstic. Aleshores, les escoles i els infants que estan beneficiant, superbé, han establert molt bon vincle amb l'assistent personal que tenen, que sempre és la mateixa noia que els acompanya. A més, són persones que estan formades, que són psicòlogues, que tenen coneixements específics d'autisme, i tant la família com el centre escolar, com el propi infant, doncs està molt, molt satisfet.
En aquest sentit, cada persona té assignat un assistent personal que l'acompanya en el desenvolupament d'activitats diverses i així millorar la seva autonomia. És el cas de Júlia Ferrer, qui ara dona suport en un centre escolar.
Primer de tot, doncs, hi ha uns passos de saber com està aquell infant aquell dia, fer una mica també de comunicació entre el que és la coordinació del projecte i l'escola, i veure quins són els propers passos per continuar afavorint aquesta autonomia de l'estudiant, i llavors acompanyar-lo en totes les necessitats que tingui, que poden ser des de a nivell més cognitiu, però també molt a nivell d'habilitats socials, és a dir, com ho faig per adreçar-me a un company o adreçar-me a un professor, o quan, perquè a vegades també el dubte és aquest, quan ho he de fer, això per un cantó. I per l'altre cantó, amb joves ja fora de l'àmbit escolar, doncs bàsicament són com acompanyar a fer aquests processos d'aprenentatge, tot sigui del carnet de conduir, o sigui d'autonomia, com s'agafa un autocar, com vaig a comprar, què he de pensar, què he de preveure.
Des de la Fundació MAP destaquen que en molts casos es tracta d'intervencions intensives d'aproximadament 8 hores. Per tant, l'objectiu de cara al futur és disposar de més hores per oferir aquesta ajuda.
I la Fundació Vayreda reivindica l'univers místic de Magda Bolomar amb Verònica Roger.
La Fundació Vayreda presenta l'exposició de l'artista Magda Bolomar, nascuda a Caldes d'Estrac el 1936, una de les veus més singulars de l'abstracció catalana de la postguerra. Sota el títol de la mostra homònima, el projecte s'integra en el cicle Verònica, dones visionàries, una iniciativa de la Fundació que vol reivindicar i donar visibilitat a trajectòries femenines marcades per una mirada profunda i una experimentació material radical. L'exposició, que ja ha obert les seves portes al públic des d'aquest darrer dissabte, reuneix un conjunt d'obres que abasten des de finals dels anys 60 fins l'any 2020, permetent comprendre l'evolució d'una artista que va saber transformar la duresa de la xarpellera i el fil en visions gairebé còsmiques. Bolomar, que va estar estretament vinculada a l'avantguarda catalana, entre d'altres amb el grup Dau al Set, destaca per un llenguatge on el dibuix i el brodat es fusionen per crear estructures que recorden mapes astrals o xarxes orgàniques. Sobre la seva figura n'ha parlat la comissària de la mostra i directora artística de la Fundació Vayreda, Natàlia Chocarro.
És de les, diria, quasi que úniques dones de la dictadura que forma part de la Vanguardia catalana, és de les pocs exemples que tenim, doncs perquè això li permet amb ella, diguem-ne, que als anys 50 una dona pugui formar part de tot aquest cercle, és quelcom realment molt, molt, diguem-ne, no és gens habitual.
El fill de Magda Bolomar és Naum Villelia. Detalla com ha canviat l'art en les darreres dècades i agraeix a la Fundació haver apostat per aquesta exposició.
Olot sempre ha pecat una mica d'introvertit, diguéssim, i la idea d'aquesta casa és d'obrir-se a coses de fora. I no és una cosa rara, perquè és una continuació de lo que feia el meu avi i el meu besavi. O sigui, aquí, aquesta casa cada estiu estava plena de gent, de pintors de fora, de pintors que venien de Barcelona, i coincidia això amb una època que tenia unes altres facilitats perquè la gent no feia vacances, però estiuejava.
Per la seva banda, el patró de la Fundació Vayreda, Joaquim Vayreda, ha explicat que és un honor que la casa es converteixi en un punt d'exposicions.
Quan les societats són especulatives, l'art és especulatiu, no? O quan les societats són especulatives, necessiten un art que les legitimi. Això seria potser l'exacte, no? Aleshores, crec que s'ha incidit perquè, com diu ella, surt d'un context en què encara hi havia uns pintors que tenien una gran formació d'ofici, d'artesà, cosa que actualment dintre l'art tindre una formació artesana és una cosa completament despectiva.
La regidora de Cultura de l'Ajuntament d'Olot, Josep Quintana, ha convidat a la gent a visitar l'exposició i alhora descobrir alguns racons de la Casa Vayreda.
Jo penso que hem de posar en valor la qualitat de les exposicions, i la tercera és convidar tothom a venir a veure les exposicions. Tindran a més l'oportunitat per tafanejar una miqueta per fora de la casa, que la gent d'Olot, que passem per aquí davant, també ens agrada.
L'exposició es podrà visitar a la seu de la Fundació Vayreda, al carrer Joaquim Vayreda, número 4 d'Olot, fins al proper 5 de juliol.
I Castellfollit de la Roca se suma al Correllibres, un projecte que va néixer després de la pandèmia i que ja és actiu a Sant Joan les Fonts.
Apropar la lectura a aquelles persones que no poden desplaçar-se a les biblioteques per llegir aquell llibre que desitgen és un dels objectius que compleix el Correllibres. Des de fa un temps que ja és una realitat a Sant Joan les Fonts i ara també ho vol ser a Castellfollit de la Roca. En el cas de Sant Joan, els més petits porten els llibres als residents de la residència del municipi i, per altra banda, Castellfollit serà diferent. Al poble no hi ha residència i en aquest cas aniran casa per casa d'aquells veïns que necessitin aquest servei. En dona més detalls la tècnica de biblioteca i dinamitzadora juvenil, Verònica Bienvenido.
És un projecte en el qual una comissió de joves de l'Espai Jove agafen comandes, diguem-ne, de gent gran o gent que necessiti, que per qualsevol raó psíquica, física, no pot venir a la biblioteca presencialment, i aquests joves el que fan és portar els llibres allà. És una manera, sobretot, també d'apropar la lectura a tothom, tant al poble de Sant Joan i a Castellfollit. Ara ho volem implementar també amb l'Espai Jove i també una miqueta amb el mateix funcionament.
Dues de les participants en el projecte, Sant Joan les Fonts, són Arlet Zafra i Giselle Fol. Expliquen com funciona i el benefici que porta.
La bibliotecària envia un WhatsApp a la Martina i la Martina ens avisa a nosaltres perquè puguem anar a recollir el llibre i anar-li a donar els avis. I si no, al revés, quan un avi s'ha acabat el llibre, envia un WhatsApp a la Martina perquè anem a tornar el llibre.
Doncs perquè és molt bonic poder fer vincle amb els avis i això és una cosa que al final es fer avis i joves és molt bo al final, no?
I per l'altra banda, què aporta el Correllibres a la gent gran? La resident Carmen Noguera ho ha resumit així.
Per la gent gran suposa molt, perquè podem llegir a ratos i perquè si no se fa el dia molt llarg. Llavors jo m'agrada molt els llibres de medicina i de policies, perquè siguin autèntics, no que siguin allò, una novel·la, no. M'agraden llibres autèntics, perquè jo sé que quan anava a la biblioteca a Figueres, doncs sempre demanava llibres de medicina i de, sobretot de criminologia, que és el que més m'agrada.
El Correllibres arriba a Castellfollit de la Roca, fet que ajudarà a ampliar un servei beneficiós per diferents generacions.
I en esports, el sènior femení del Club Bàsquet Vall d'en Bas descendeix de categoria. Natàlia Moreno.
El sènior femení del Club Bàsquet Vall d'en Bas no ha pogut mantenir-se a Copa Catalunya després d'un any d'haver ascendit. Les jugadores del conjunt garrotxí han estat tota la temporada a la part baixa de la classificació. De fet, quan falten dues jornades per acabar la temporada, l'equip de Sant Esteve d'en Bas és últim a la classificació amb 4 victòries i 20 derrotes. Grabolós explica què creu que li ha faltat a l'equip per aconseguir la permanència.
L'experiència meva de jugadores, és a dir, totes aquestes jugadores joves que també, bueno, a finals ajustats, finals sempre estàvem allà, però al final sempre hi havia una cosa que et feia acabar perdent, no? Hi havia altres equips que els hi ha passat, parlant amb altres entrenadors, els primers anys a categories noves, doncs sol passar de... acabes competint, però op, no saps per què, però al final acabes perdent, no? I és ben bé per falta d'experiència de tothom.
Les baixes, la mala sort i l'adaptació d'algunes jugadores a l'equip han provocat que l'equip no hagi pogut assolir més victòries. Tot i això, Crevolosa fa una valoració positiva de la temporada i explica què és el que més l'ha sorprès d'aquesta categoria on enguany debutaven.
Bé, els dobles esforços, els triples esforços que es fan, no? Recordo que vam perdre un partit perquè... ens van robar una pilota a l'últim segon, ja estava superada i la defensora no va voler deixar-la passar i li va robar la pilota. Vull dir, això en una altra categoria era bàsquet nostre i guanyàvem el partit. I va ser el clar exemple de dir, vale, això és copa. La capacitat d'esforçar-se dels equips, a no donar mai per res per perdut, s'ha de competir els 40 minuts. Crec que és el que m'ha sorprès més de la Lliga.
A més, un dels fets que més han destacat les jugadores i el cos tècnic és el físic que hi ha a Copa Catalunya, tot i que afirmen que no ha estat la diferència amb els altres equips. Grabolós explica que aquest descens és important per les jugadores i el club perquè suposa un pas endavant i un aprenentatge.
Molt positivament, crec que és un pas endavant pel club, per l'equip per el primer equip femení de la Vall d'en Bas, i l'experiència que ens ha donat estar aquesta categoria crec que és una inversió al futur, no? I fins i tot jugadores joves que han debutat a Copa, no sé, és com... ho veiem molt positivament pel futur del club, tot i el descens. Sí que és veritat que és com una mica més, que hagués sortit una mica més bé les coses, hem competit molts partits amb equips de dalt i fins i tot, no? I que, bueno, ha anat així i mira, agafar-ho per la banda positiva, que és aquesta, no?, que servirà pel futur.
Al sènior femení del Club Bàsquet Vall d'en Bas només li queden dos partits, els dos com a visitant. Aquest cap de setmana visitarà la pista de l'ASFE, penúltimes classificades, i s'acomiadarà de Copa Catalunya a la pista del Safa Claró, que són les segones classificades.
I gran èxit en la desena edició del Xafa Rocs de Sant Feliu de Pallerols.
Sant Feliu de Pallerols ha tornat a acollir una nova edició del Xafa Rocs, un esdeveniment de motor que ja s'ha consolidat a la comarca i que s'ha convertit en un referent arreu de les comarques gironines. Enguany, des de l'organització, estaven orgullosos de poder arribar a la dècada i ho han celebrat ampliant el nombre de dies i fent un format més de fira, sense deixar de costat els 4x4, on s'ha pogut veure exposicions de cotxes i food trucks, entre d'altres. Un dels organitzadors del Xafa Rocs, Marc Martí, explica que la edició d'enguany ha estat un èxit. A més, una de les novetats, com el servei de tren, ha funcionat i molt per a tota aquella gent que volia assistir-hi.
El resultat ara mateix és molt positiu, perquè la gent està molt contenta, la gent que circula amb els vehicles està molt contents i el públic ho està disfrutant molt. Tenim el servei de trinco-trinco aquest any per novetat, que així no col·lapsem el poble dels pàrquings, i poden venir gratuïtament fins al circuit, i la gent també ho està agraint.
Aquesta desena edició ha funcionat, ja que el públic ha gaudit de valent durant els 3 dies en què els 4x4 s'han posat enmig del fang i dels forats, on l'objectiu era el d'aconseguir superar-los i sortir-ne com més aviat millor. Martí explica que la idea de l'organització és fer-ho any rere any, però tornant al format de 2 dies.
Nosaltres tenim ganes i força i la capacitat d'anar-ho fent rere any. El que sí que és veritat que serà un cap de setmana com ha estat sempre, i això haurà estat una edició de 3 dies per celebrar el desè aniversari.
Aquest trial 4x4 ha comptat amb circuits més factibles i d'altres més complicats de fer. A més, també ha tingut l'exposició de vehicles al Dakar, que s'ha convertit en un gran reclam per a molts participants i espectadors.
I l'11è Gran Premi Vila de Ripoll ha registrat un rècord de participació amb més de 200 ciclistes. Marroure.
La zona esportiva de la Vallaneda ha acollit l'11è Gran Premi Vila de Ripoll de ciclisme. La prova ha proposat un traçat d'uns 40 quilòmetres amb dues voltes per als juniors que passaven per Sant Joan de les Abadeses, el Coll de Santigosa, Vallfogona de Ripollès i Ripoll. Joan Sabatés, president del Club Ciclista Ripoll, l'entitat organitzadora de la prova, ha destacat la gran participació d'aquesta 11a edició amb més de 200 ciclistes entre les dues categories.
Dels anys que han anat millor, n'hi ha més de 200, algo més de 200, i normalment hi havia anys que n'hi havia poc més de 100. Perquè això, bueno, com que hi ha diverses curses, pues s'han de partir. I també en fan a França, i molta gent els agrada anar a França. Sembla que les coses de fora d'Espanya són millors, no?, o de Catalunya.
L'11è Gran Premi Vila de Ripoll també ha format part de la 7a Volta a Girona. Divendres, la Vila Comtal va donar el tret de sortida del circuit gironí, que va continuar dissabte a Agullana i diumenge a Sant Jaume de Llierca. La bona participació i el bon estat de salut del Centre de Tecnificació Esportiva del Ripollès auguren un bon futur per al ciclisme comarcal.
Bueno, les previsions de futur bé, perquè com que ja això organitza el Centre de Tecnificació de Ripoll i l'Ajuntament, i nosaltres que som el Club Ciclista, que també els hi col·laborem, doncs mentre hi hagi el centre aquí, pues, anirà tirant endavant. Jo crec que té futur, tot això.
Els guanyadors de l'11è Gran Premi Vila de Ripoll van ser Diego Martínez, en categoria júnior, i Martí Cullell i Júlia Cavada, a la cadet.
I fins aquí els 5 minuts més d'avui, dimecres 6 de maig d'aquest 2026, on hem repassat un dia més tota l'actualitat de la Garrotxa i del Ripollès. Que vagi molt bé, gràcies per la confiança.